tarda, bona diada i bon Nadal. Benvinguts a aquesta programació especial nadalenca de Ràdio 4. Als anys 60 del segle passat, des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, programes com ara Teatro Invisible van fer un seguit de produccions de radioteatre en què les obres, els autors, els actors eren tots del país. S'enregistraven i s'emetien en català, als anys 60. Al nostre arxiu trobem originals de Josep Maria de Sagarra, Àngel Guimerà, Frederic Soler, Pitarra, Pous i Pagès, Santiago Rossinyol. Pel que fa a la direcció, professionals com Lluís Pruneda, Ricard Salvat, Sergi Schaft, Jaume Piques. I en el quadre de veus, noms tan coneguts de la ràdio, el teatre i el doblatge d'aleshores com Maria Matilde Almendros, Josep Maria Angelat, Joan Manuel Soriano, Glòria Roig, Paquita Ferrandiz, Ferran Parés... Tot un patrimoni, en aquest cas, un patrimoni sonor que s'ha preservat gràcies a la labor dels responsables de la rica fonoteca d'aquesta casa. Armand Balsebre, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Francesc.
Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en una emissió que ja diem que és pregravada. L'Armand Balsebre, ben conegut a Ràdio 4, no és el primer cop que ens presta el seu vast coneixement, és catedràtic de comunicació audiovisual i publicitat a l'Autònoma de Barcelona i és probablement una de les persones que té més al cap el llegat sonor de la ràdio a Catalunya. I ara, en aquesta ocasió, estem parlant d'una joia, no, Armand?
Sí, sí, la fonoteca de Ràdio Nacional per mi és la millor. És la que va conservar d'una manera molt estricta i molt funcionarial, però perquè els historiadors ho puguin recuperar després, doncs el que és el patrimoni cultural i dramàtic de tota una generació d'autors, autors universals i de veus en català, en castellà, que realment han fet possible que la iconografia sonora del nostre imaginari col·lectiu s'hagi enriquit amb uns timbres de veus realment admirables.
Teatro Invisible, què li diu aquest nom?
Doncs és la companyia d'actors que crea Juan Manuel Soriano l'agost del 1949, uns mesos després de crear-se l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, i que estarà en actiu cada setmana amb una emissió dominical al prime time de les 10 de la nit fins a l'octubre o novembre del 1968. Al voltant de Juan Soriano giraran les millors veus del radioteatre i del doblatge a Catalunya. Després, quan ell assumeix un càrrec i s'ha de traslladar a Madrid, l'emissió de Teatre Invisible com a tal desapareix, però continuaran.
Té un relleu.
Exacte, que és José Joaquín Marroquí. José Joaquín Marroquí, que venia de Ràdio Espanya de Barcelona, havia estat el director del quadre escènic de Ràdio Espanya de Barcelona, assumirà també les funcions de director dels radioteatres que s'aniran fent fins a l'etapa final en què ja el substituirà d'una manera ja molt regular i en català, doncs, el Ricard Palmerola. Ricard Palmerola serà l'últim director d'un quadre escènic estable de la ràdio espanyola, de Ràdio 4.
Estem parlant d'uns dies d'or de la ràdio, no vull dir que els d'ara no ho siguin, però tret d'alguna experiència aïllada que s'hagi pogut fer, avui no sé si és inimaginable que es facin produccions com aquelles.
De manera regular i estable, no. És inimaginable. Llevat d'alguns intents que fa Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid per mantenir viu aquest gènere, que estan molt bé i que es fan també en emissió en directe perquè la gent pugui anar a un auditori i pugui veure com ho fan, llevat d'això i d'alguna ocasió especial, com ara les festes de Nadal, que la SER també emet alguna cosa especial, o redifon alguna cosa que es va fer fa anys, realment no tenim una emissió regular d'aquest gènere, i és una llàstima perquè les noves generacions, que ara estan molt més vinculades al podcast, realment els hi agrada, i ho veig en els meus alumnes, i no saben els hi agrada, sinó que també produeixen ficcions sonores.
En qualsevol cas, diem inimaginable, per una qüestió de producció en si, per una qüestió d'audiència, que no sé, vem el producte, ara ens insinuava que sí, que seria ben rebut, però per què és tan inimaginable que ho puguem fer, o inviable, no ho sé?
Hi ha per mi dos factors. Primer, a partir de la transició democràtica, quan entrem ja en democràcia, desapareixen de la direcció de les emissores de ràdio aquells que venien del món de l'espectacle, de la ràdio espectacle. O eren enginyers, o eren directors escènics, i són substituïts per periodistes. I aquesta reconversió de la ràdio amb una antena més informativa, més lligada al que és l'actualitat, fa que la gent no tingui molt amor, jo diria aquesta paraula antiga, cap a la ficció sonora. I aleshores cauen les ficcions sonores en un terreny més secundari. Mm-hmm. Exacte. També és cert que la ficció sonora en els anys 70 es suïcida. És a dir, és tan rica la ficció sonora en quantitat que es fa durant la segona meitat dels 60 i els primers 70 que finalment es redueix la qualitat. És a dir, s'abusa del narrador, els repartiments es limiten a dos o tres actors, molts guionistes comencen a desaparèixer per jubilació o perquè moren, i cada vegada la ficció sonora perd qualitat, la qualitat que havia tingut als anys 60 i 50.
I té res a veure aquí allò que deia aquella cançó, Video Kill the Radio Star?
Home, sí, perquè la ficció sonora, sobretot a les emissores comercials, s'alimenta de la injecció pressupostària que suposava la inversió publicitària. Quan els grans anunciants desinverteixen a la ràdio i passen a la televisió, doncs alguns quadres escènics, com el de Ràdio Barcelona, que vivia, sobretot, de la publicitat que podia alimentar a més d'una vintena d'actors, tres o quatre guionistes, un especialista en efectes sonors, un o dos directors, i també va passar a Ràdio Nacional. El que passa és que Ràdio Nacional, entre el 58 i el 64, té publicitat. Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona té publicitat. A l'època de Lluís Etcurra com a director de l'emissora. No? Quan passen tots aquests valors a la televisió, la intel·ligència creativa de la ficció sonora i també els grans anunciants perd un dels grans estímuls per mantenir la ficció sonora. I després, potser l'altre factor també important és que es perd una escola de dir per ràdio, una escola de dir davant d'un micròfon que s'havia mantingut gràcies al doblatge i a la ràdio.
De cuidar les formes, no? També.
Exacte, de cuidar els timbres de veu meravellosos que hi havia. No? Mm-hmm. Juan Manuel Soriano era la veu d'or, però al costat de Juan Manuel Soriano hi havia una quantitat de veus increïbles, alguna de les quals encara es manté. Per exemple, de la Maria Lluïsa Solà. Mm-hmm. La Maria Lluïsa Solà al doblatge és una delícia escoltar-la, encara que els cinèfils no em perdonin que a mi m'agrada escoltar moltes vegades el doblatge a la versió original.
Escolti'm, a Barcelona, a finals dels 60, tenia un bon planter d'actors, de creadors, tant en català com en castellà, i en qualsevol cas, no sé si hem de mirar com extraordinari que aquests anys que estem parlant es fes radioteatre en català des de Barcelona. Una concessió? Era més fort el poder de poder-ho fer en català que altres consideracions, diguem-ne, polítiques?
Estem a l'època de Manuel Fraga com a ministre d'Informació i Turisme, que arriba el 1962, i aleshores és cert que comença a desaparèixer la censura prèvia. La censura continuarà, però la censura prèvia comença a desaparèixer i aleshores es relaxen les formes, no? I la pressió que hi havia des de l'Estat per prohibir tot allò que fos en català, doncs comença a relaxar-se. També des d'aquí, el 64, arriba Arandes, Jorge Arandes, a la direcció de l'emissora, i ell també pressiona, serà després el que posarà en marxa el 76 Radio 4, pressiona perquè una vegada al mes, el Teatre Invisible faci una emissió en català. I així es van poder veure, sentir una de les obres importants. Però no solament d'autors en català, sinó, per exemple, el William Shakespeare, Romeo i Julieta en català. Hi ha un Romeo i Julieta en català que és meravellós. És a dir, i això és el que va fer possible que retornés el català, a part d'altres programes que van començar a fer-se, com el de paraules i pensament del Cubeles, que va començar de seguida a tenir una periodicitat a Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, abans de Ràdio 4.
Escolti'm, estem conversant amb l'Armand Balsebre, catedràtic de comunicació audiovisual a l'Autònoma de Barcelona. En aquesta programació especial de radioteatre aquests dies de Nadal a Ràdio 4 hem fet una tria. Què li sembla si repassem els títols que hem elegit, els crèdits de cada obra? Val a dir que hem hagut de fer aquesta tria una miqueta també en funció de la disponibilitat de minuts horària que tenim. Hem començat... avui mateix ens estrenem amb un Segarra, la plaça de Sant Joan, obra en dos actes amb la direcció de Sergi Schaft. No sé si ha tingut ocasió d'escoltar-la.
Aquesta no l'he escoltat, he escoltat altres obres del Sergi Schaft. El Sergi Schaft era muntador musical de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, que normalment signava amb el pseudònim de Germán Artés, i quan dirigia, acompanyant el Soriano, primer com a ajudant de realització, acompanyant el Soriano, i després substituint el Soriano en aquells moments en què el Soriano, com era cap de missions i tenia altres càrrecs, no ho podia fer, i aleshores ho feia ell, no? És a dir, que hi va començar a aprendre la tasca que després hem vist com a gran realitzador de teleteatres, la va aprendre a Ràdio Nacional d'Espanya dirigint no solament radioteatre, sinó també radionovel·les. Va dirigir moltes radionovel·les. I, per tant, és una obra realment que podem veure la factura de qualitat que aleshores tenia al voltant d'aquesta vida costumbrista que hi ha al voltant de la plaça de Sant Joan, no? I també una altra cosa curiosa, si et sembla, és d'aquesta adaptació literària que fa aquest matrimoni.
Sí, eren parella, eren matrimoni.
Exacte,
vaja.
Frederic Ulshammer, de pare alemany i mare catalana, i l'Aurora Díaz-Plaja, germana
del Guillermo
Díaz-Plaja, que va ser president de l'Institut de Cultura i d'altres coses.
No? Intèrprets d'aquesta obra: Antoni Crespo, Josefina Tàpies, Juan Antolín, Josep Maria Angelat, Maria Matilde Almendros, els escoltarem a tots avui, Ferran Parés, Glòria Roig... un quadre d'honor.
Exacte. Molts d'ells venien de Ràdio Barcelona, i a partir del moment en què comença Ràdio Nacional a potenciar la ficció sonora, es passen a Ràdio Nacional. Ràdio Nacional els pagava millor i els hi donava també la possibilitat de que treballant amb Juan Manuel Soriano tinguessin una porta més oberta en el doblatge. El doblatge era el que mantenia econòmicament els sectors de ràdio.
I era, com també és avui una miqueta, o almenys així ho diuen els que s'hi dediquen, un món tancat, és a dir, una miqueta...
Endogàmic.
Endogàmic, aquesta és la paraula.
Sí, perquè hi havia un relleu molt generacional de pares a fills, de parelles. Aquí tenim, per exemple, doncs, el Antonio Crespo era el que feia el paper de glossa per Taxi Key a Ràdio Barcelona, que va passar a Ràdio Nacional. I Josep Maria Angelat va començar als 11 anys en el quadre escènic del Teatre Infantil de Ràdio Barcelona, l'any 32-33.
Ara, compte.
És a dir, que i tenia una escola d'interpretació increïble, fent quasi sempre no de galant, perquè el seu timbre de veu no ho permetia, davant dels estereotipos vocals que
no
trobava.
No era el seductor.
Exacte.
Oficial.
Però era protagonista de moltes obres, no? La Maria Matilde Almendros també venia de Ràdio Manresa, va passar un temps per diferents emissores fins que va aterrar a Ràdio Barcelona. I el Ferran Parés també era de Ràdio Barcelona. I la Glòria Roig, just acabava, quan la sentirem en aquesta obra, de venir de Ràdio Barcelona, que amb el seu marit, el José Luis Martínez San Salvador, José Luis San Salvador, la veu de Humphrey Bogart en el doblatge, doncs havien fet una emissió de matrimoni, música per a l'aperitivo, molt, molt agradable.
Mare de Déu, pou de ciència, hauria de dir. Demà, a Sant Esteve, programem un parell d'obres. El poema del Pessebre, de Joan Alavedra, i Vols venir tu, rabadà, d'Aurora Díaz-Plaja, amb la direcció de Jaume Piques i Juan Manuel Soriano. El poema no és una obra de teatre, és vers, aquí.
Sí, 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 i la dificultat que era trobar tots que sapiguessin dir bé el vers, no? Que això també... però que el Soriano generalment sempre estava molt preocupat, i, per descomptat, el Jaume Piques. Jaume Piques també, aquí, en el poema del Pessebre, de Joan Alavedra, el que va ser secretari de Francesc Macià, i era poeta, i se'n va anar a l'exili després de la guerra, i va tornar a finals dels
era
40.
Era pare de Macià Alavedra?
És el pare de Macià Alavedra, i el germà, que això és una cosa que normalment no es diu, era de Rosa Alavedra, que era guionista de ràdio, i que va fer moltes adaptacions i molts guions de ràdio, tant a Madrid com a Barcelona. No? Doncs aquí trobem a Jaume Piques com a director i a Manuel Cubeles com a adaptador.
Que Jaume Piques esmentat, sí.
I Manuel Cubeles són els fundadors de l'Esbar Verdaguer. Perquè Cubeles, sobretot, era un coreògraf i molt preocupat de tot el que és la direcció escènica, però que també va aterrar en el món del text i de la adaptació literària. No? I aquests dos realment eren dues persones aleshores molt, molt catalanistes. Tots dos havien passat per l'exili, breument, i m'imagino que havien passat per aquest procés tan lamentable que és la depuració per saber si tu havies estat molt vinculat a la República
molt
o
addicte,
no. Exacte.
Vols venir tu, Rabadà, és la segona obra que escoltarem demà, i en aquest cas trobem com a autora a l'Aurora Díaz Plaja. No?
Sí, la bibliotecària. Li agradava que la presentessin així, perquè ella va ser la responsable del bibliobús que durant la Guerra Civil
anava
prestant llibres als soldats en el front de guerra. No? Després va passar, després de la guerra, també a altres biblioteques, a part de dedicar-se a la traducció i a l'adaptació literària amb, com hem dit abans, amb el seu marit Frederic Ulsamer, que aquí és també l'adaptador. I aquesta vegada també a la direcció de Juan Manuel Soriano. Tenim com una de les intèrpretes més principals a la Carmen Lombardi. Si hi haguéssim de pensar en un repartiment clàssic del Teatre Invisible, el Juan Manuel Soriano seria el que feia de galant en les obres en castellà,
sí,
de galant, i Carmen Lombardi de dama, la protagonista, sí, sí, femenina important. No? I al costat d'ell, doncs, l'Elsa Fàbregas, que molt ocasionalment feia ràdio perquè era la gran actriu de doblatge, la que doblava a Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, i també Félix Benito Guitar, un altre cop Josep Maria Angelat, Glòria Roig, Albert Trifol, en fi, Albert Trifol.
Per cert, que en el muntatge d'aquesta obra hi trobem música, no sé si original i aposta per aquesta obra, Enric Ribó amb la Capella Clàssica Polifònica del Foment de les Arts Decoratives. És a dir, no sé si se n'abusava molt o poc de la música en aquest radioteatre, i no sé si en algunes ocasions es feia allò com podríem dir una banda sonora original.
En alguns moments, sí, perquè tant el Rafael Ferrer, que era director d'orquestra i l'assessor musical oficial de Ràdio Nacional d'Espanya, com el Cubeles, tenien molt interès en introduir la música. Clar, m'imagino que en aquest sentit el que van fer és adaptar sonorament la Nadala del Rabadà, aquest pastoret.
Vols venir arriba... al Rabadà?
Exacte.
Vull esmorzar.
I que amb una gran orquestra haurien fer-ho en no sé si enregistrat o en directe, perquè si estem a l'any 63, m'imagino que podia ser també en directe, amb una emissió especial de Nadal, doncs els actors per una banda i l'orquestra per una altra. No? I realment és increïble.
Acabem de fer el repàs de les dues obres que ens queden. Per Cap d'Any, un Àngel Guimerà. Un Guimerà, Gal·la Placídia, sota la direcció de Lluís Pruneda, un altre nom propi del doblatge, de les sonoritzacions, de la veu.
Sí, Lluís Pruneda va començar fent moltes vegades de narrar, després el substituïa el Joan Lluc en el Teatre Invisible, i a poc a poc va també la mateixa funció que feia el Sergi Schaff. Quan el Sergi Schaff ja se'n va de la ràdio i passa a la televisió, doncs d'alguna manera el substitueix Lluís Pruneda, dirigint moltes obres del Teatre Invisible quan el Soriano no ho podia fer, i sobretot en català, perquè Lluís Pruneda tenia una dicció i una fonètica catalana molt, molt, molt bona, de molta qualitat. veritat. I en aquest cas comptem amb l'altra gran estrella del repartiment d'actors del Teatre Invisible, que va ser Felip Peña. Felip Peña era la... Bé, l'hem conegut en el doblatge, doblant el John Wayne, per exemple, i amb molts altres, però tenia una veu increïble. Era un gran actor, el pare de la Vicky Peña, era un gran actor. I aquí trobem també un altre cop a la Maria Matilde Almendros i el Félix Benito Guitar. El Félix Benito Guitar era aquest actor orquestra. El podia fer-te qualsevol paper. Tenia una gran agilitat a l'hora d'empassar-se, d'agafar el guió i entrar en el personatge. Perquè una de les coses difícils dels actors de ràdio era entrar i sortir, entrar i sortir, entrar i sortir. És a dir, ets Félix Benito Guitar, però als 5 segons ja has de ser el personatge que estàs interpretant. I quan ja has acabat el teu text, tornes a sortir i a ser Félix Benito Guitar. I aquesta dificultat, el Félix Benito Guitar la feia de manera increïble.
Ens queda un minutet encara per dir quelcom de la darrera de les obres, Rossinyol, El pati blau, una altra vegada amb la direcció de Jaume Piques.
Sí, i amb l'adaptació de Felip Peña, que a vegades també li agradava tenir una gran cultura per poder fer pràcticament tots els oficis de la ficció sonora. Aquí m'imagino que en aquest idili entre una noia malalta i un pintor, que era una mica l'alter ego del propi autor, del Santiago Rossinyol, a una casa, un pati blau d'una casa que m'imagino que seria Sitges, doncs la mare segurament seria Paquita Ferrandiz. Paquita Ferrandiz venia també com Maria Luisa Solà i com moltes altres, i com a Carmen Lombarte, del quadre escènic de Ràdio Espanya de Barcelona, i la dama jove, la noia malalta, la que s'enamora del pintor, seria la Maife Gil, Maria Fernanda Gil, filla de la Paquita Ferrandiz en la vida real, no? És a dir, que per tant, mare i filla en la ficció eren també mare i filla
a la realitat.
I realment era amb l'Enrique Redondo, que és el que segurament aquest actor faria de Santiago Rossinyol, de l'alter ego de Santiago Rossinyol.
Podríem estar molts més minuts conversant, i tot això no és gratuït, perquè l'Armand Balcebre ja havia treballat molt aquest material. No es deia molt principi la primera vegada que en parlen aquests micròfons, perquè durant molts anys ja li havien encomanat presentar aquestes obres, no?
Sí, en aquestes emissions especials per Nadal i també en espais, recordo en els magazins de la Sílvia Tarragona fent una mena de recordatori d'algunes de les obres tot i que aquest patrimoni sonor pugui semblar antic, no ho és, perquè és capaç, amb unes bones músiques, uns bons efectes de so i unes meravelloses veus, crear encara els mateixos sentiments i les mateixes emocions que segurament van patir i experimentar els nostres pares o els nostres avis.
Gràcies, Armand Balcebre, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.